A veure, València 4, Madrid 1. Volia començar el programa i l'anàlisi del partit de Mestalla abans que es jugués, amb una valoració futbolística, però és que a mi m'ha sorprès una mica, tot i que la majoria han estat encerts, per no dir tots, el que ha passat amb el VAR i amb el Madrid. I ja incorporant de sacada el David Sánchez. David!
Hola, bona nit.
Tu creus que tot t'hagi passat en contra del Madrid avui a Mestalla?
Bueno, yo creo que coincido bastante contigo. Yo creo que quitando ese segundo tanto, la falta de Asensio puede costar de entender ciertas jugadas, pero una vez las repiten en el VAR y ves las repeticiones, creo que el árbitro no ha estado tan mal. Entiendo el cabreo del Madrid porque sin VAR seguramente muchos de esos goles no suben al marcador, pero como estamos en época de VAR, hay que asumir lo que hace 2-3 semanas decía el madridismo dirigido a Barcelona, de oye, si hay VAR es lo que hay, pues deben de aplicárselo ellos mismos. Creo que hoy el arbitraje no ha sido tan malo como mañana leeremos o escucharemos, especialmente aquí en Madrid, donde ya os adelanto que se va a montar la mundial sobre el colegiado y el arbitraje de hoy en Mestalla.
Jesús Gil Manzano era el árbitro y Iglesias Villanueva el responsable del VAR. Deixa'm saludar el Moisés Llorenç. Moi, ara sí que et podem saludar.
Bona nit.
Ha celebrat molt la derrota del Madrid.
Home, Gil Manzano avui no entra a casa. Gil Manzano directe al pàrquing, allà dormirà o al trastero, perquè no... És celebrat, evidentment, que t'alegra quan perd el Madrid. Evidentment, perquè més enllà de que ha tingut 20-25 minuts de joc bons, el València després s'ha sapigut estar al partit, i després del que parlàveu dels penals, el que és més greu és que les mans de Sergio Ramos ni l'àrbit ni l'assistent l'han vist. Ha tingut que ser al VAR.
Estava a l'esquena, i potser. A veure, el Madrid ha perdut 4-1 a Mestalla. El partit ha estat polèmic, perquè hi ha hagut moltes decisions que s'han hagut de revisar pel VAR. Les anem repassant. La primera, penal, que fa repetir Gil Manzano, perquè Musa, jugador del València que fa gol després d'haver fallat Carlos Soler al llançament de penal, trepitja la línia, però també la trepitja Lucas Vázquez. Aquí no hi ha discussió per ningú, eh?
Correcte.
Per mi, sí.
Per què?
I donaré el mateix argument que vaig donar l'any passat, i sé que estic en minoria. En el penalti que es va fer repetir de Ramos i Benzema contra el Villarreal, Ramos li passa la pilota a Benzema, que entra clarament dintre l'àrea, sí. I quan toca la pilota és falta. I l'argument que va donar l'àrbitre, que l'àrbitre estava perdut de l'any passat, és que un jugador del Villarreal també trepitjava la línia.
Sí.
Per mi no és comparable que entri un jugador i marqui gol, com en el cas de Benzema, o que un jugador rival trepitgi. Si aquesta pilota hagués entrat o hagués anat fora, no és que hagués fet repetir el penal.
No.
El penal per què es fa repetir?
Perquè
hi ha un jugador en posició antireglamentària que intervé en la jugada.
Però el del Madrid també va estar a obrir.
Vale. Però que és una interpretació Uri, meva...
El que tu valores que és la norma. O sigui, el que tu poses en dubte és la norma, no la decisió.
La norma està clara. La norma és que si dos jugadors entren dintre l'àrea, un de cada equip es repeteix. Però jo busco l'esperit de la norma...
És l'esperit de la norma.
I mai beneficiar a l'infractor de la norma.
D'acord, perquè l'oient ho entengui. O sigui, la decisió està ben presa, però a tu et sembla que aquesta decisió el reglament l'hauria de revisar.
Que castiga molt al Madrid, en aquest cas.
Clar, però és una jugada semblant a la que he comentat l'any passat, que per mi és una falta claríssima de Benzema, i la fan repetir perquè hi ha un jugador del Villarreal que també està trepitjant la línia.
Però perquè ens entenguem, és com dir que les mans s'haurien de xiular totes o no, les que estan separades en un angle de 45 graus. Vull dir, estem parlant d'una revisió del criteri, però vull dir, el que fan és aplicar el reglament correctament.
Sí, però Ricard, si que repeteixo el mateix. Si la pilota hagués entrat o hagués anat fora, has de repetir el penal?
Però t'ho faig diferent. Si un jugador entra al costat de Benzema i està a un metre, per tant, i no intervé en la jugada, no es repeteix. O sigui, el que vull dir que jo t'entenc el que defenses, que és que la norma et sembla injusta, perquè el jugador que té influència, diríem, no, és el que...
Acaba marcant el gol i no Lucas Vázquez.
Però
que
el que jo vull dir perquè ens entenguem és que des del punt de vista reglamentari, jo que em perdo a vegades, és per saber
però
que...
molts cops demanem que es busqui l'esperit de la norma, no? I interpretar la norma.
Però si no ho fan amb el porter, que aixeca mig centímetre la bota de la ratlla. Escolta'm, segona jugada. Gol que dona per... vàlid perquè la pilota traspassa la línia de gol, és un autogol de Varane i una mitja pífia de Courtois, tot i que estava a contrapeu i al terra, però a l'inici de la jugada hi ha una possible falta de Cherisev a Marco Asensio al mig del camp. A mi em sembla falta i jo crec que la jugada té el seu origen allà. jo ho veig molt controvertit, el que ha decidit l'àrbitre.
A tu et sembla falta, Xavi, sí. Però jo crec que aquí el VAR no entra. És a dir, jo crec que si d'inici l'àrbitre assenyala aquesta falta, no és molt discutible, li posa la mà a la cara, però una vegada la jugada avança, per mi el VAR només ha d'entrar en errades flagrants.
D'acord.
I per mi aquesta, el que passa que puc entendre que avui tots hem tingut el dubte,
o sigui,
per mi és falta, sí.
D'acord.
Però avui jo penso sobre la llei, o sigui, sobre el protocol inicial del VAR, aquí no d'entrar. Però, com que últimament el VAR, doncs, un dia va cap a un costat i un dia cap a l'altre, si avui hagués mantingut el criteri del Camp Nou... No, és que si avui el VAR hagués mantingut el criteri del Camp Nou
amb l'agafada
a l'Englet, doncs
win-win.
Avui hauria d'haver entrat en aquesta falta de sanció. Però jo crec que fa bé el VAR no entrant,
Però quan encerta també és perquè una vegada
va d'una banda... Sí, perquè ja estem tots perduts. No em diguis que tu estaves convençut que no entraria el VAR.
El dia que encerta el VAR celebrem que encerta.
D'acord,
no dubtem,
però tu, Ricard,
no
estaves a casa
que hagin tirat una moneda a l'aire i hagi sortit caro creu.
No, però tu, Ricard,
que arriben,
haguessis posat la mà al foc que l'àrbit, que el VAR no entrava
per aquesta
cosa.
Jo pensava que l'anul·lava,
Però una
D'acord,
cosa,
veus? Doncs estem perduts.
No, estàs perdut de tu. L'àrbitre ha fet...
Respecte al criteri del VAR, no
sí,
tenim clar.
Sí, però aviam un moment, Sònia, aviam. És que avui s'està complicant la història, Perquè resulta que estem defensant que reglamentàriament podria haver estat encertat l'àrbitre i el VAR, i estem revisant ara si el criteri del VAR és aleatori o no. Bé, sí, doncs podem posar-nos a discutir si ara l'esperit de la discussió d'avui del debat és si el criteri és aleatori.
Jo, home, el que avui, Ricard, que el
VAR encerta
el Madrid...
i està d'acord amb el teu criteri, doncs celebrem que està d'acord amb el teu criteri, no?
Sí, però avui el Madrid pot aixecar la veu i dir...
Sí, home, sí, aixecar la veu...
En el 2-1...
Escolta, la veu l'aixequen sempre.
Però és que, clar, la pot aixecar sempre.
Però en el 2-1 és falta sobre Asensio, perquè ells els van explicar que el Camp Nou, amb una petita agafada, el VAR entra, i per tant, amb una falta sobre Asensio hauria d'entrar.
Doncs aleshores, perfecte, doncs ja està, doncs que aixequin la veu i que cridin. Ara, dit això, nosaltres es tractaria d'intentar no defensar les pujades de to de les protestes, sinó intentar posar-nos en lloc. Per mi, pel llistó de Gil Manzano en el partit, per mi no es falta. Per mi, pel llistó que ha utilitzat Gil Manzano en el partit, per mi no es falta. Entenc que revisat allò, depenent del llistó, depenent de l'arbitratge, que el contacte a la cara, jo crec que per mi no és falta. Però el que és evident, i en això sembla que hi estem tots d'acord, és que el VAR no hauria d'haver intervingut. Doncs ha encertat el VAR, doncs un aplaudiment al VAR, avui toca.
A mi aquesta m'ha fet dubte. A veure, la tercera.
Jo crec que és una jugada interpretable i al final el VAR no és una màquina, és una persona.
No, exacte.
Llavors, si l'àrbitre del VAR considera que no és flagrant com avui, pues no avisa l'àrbitre. Si ell considera que és flagrant, pues l'hauria d'haver avisat.
Espera que hi hagi Dan a la sala de premsa de Mestalla i comença la roda de premsa de l'entrenador del Madrid a veure què diu, si li fan alguna pregunta que no sigui del VAR.
¿Qué importancia le da esta derrota? Si le ha decepcionado personalmente... Y si cree que a lo mejor no puede hacer tantas rotaciones como a usted le gusta hacer,
doncs no li pregunten pel VAR, en primera instància.
Bueno, lo primero es que nosotros empezamos bien el partido, la primera media hora, y es verdad que después del gol, venimos un poco abajo y cambiamos la dinámica de lo que estábamos haciendo. Y eso sí puede ser un problema, porque luego al final nos pasa un poco de todo. Hay tres penaltis, un gol en propia puerta, y hoy es un poco difícil entender nuestro partido, porque empezamos bien y luego después del empate ha cambiado todo.
Doncs és autocrític, Zidane.
Hola, què tal?
No enfoca l'àrbitre, no?
Sí, buenas noches, Javier Arrey de la cadena SER. Quería preguntarle si una derrota muy dolorosa, si se arrepiente de algo, de la alineación, de algún cambio, y bueno, usted me suele hablar del tema arbitral, si cree que el árbitro hoy les ha perjudicado.
Bueno, con los árbitros no me voy a meter, yo creo que están ahí para hacer su trabajo. Y por el otro tema, yo siempre elijo un 11 y es así, ¿sabes? Cada uno puede opinar, cada uno puede decir las cosas. Aquí son jugadores del Real Madrid, tiene que rendir, tiene que
jugar. No se ha escuchado la respuesta,
Si s'escoltava, Bé, és Zidane, deixem el Sergi Andreu pendent del que digui l'entrenador del Madrid, perquè de moment enfoca sobretot el rendiment dels seus jugadors avui a Mestalla. Acabem de repassar les jugades polèmiques. Penal sobre Maxi Gómez de Marcelo començant la segona meitat. Jo crec que és penal indiscutible. Algú té algun dubte?
De libro.
I el penal per les mans de Ramos...
Jo, perdoneu, jo, depèn de quina presa veus, et sembla falta de Maxi, depèn de quina presa veus, sembla falta de Barcelona. El que em sembla indiscutible és que no hi ha
d'entrar al bar.
No, no, exacte, que no hi ha d'entrar al bar, sí. Ara, sobre si és penal o no, jo segons quina imatge veig, tinc dubtes. Que simplement que no em sembla allò de llibre que ha dit el David.
Home, escolteu, no. Escolteu, què està passant? Un dia que li piten tres penals en contra de Madrid, què està passant aquí?
T'has d'acostumar, l'has de començar a conèixer, Moi.
Però canvia-li les samarretes, Moi, canvia-li les samarretes i és Piqué a... Jo què sé, Benzema, el clàssic.
Penal,
indiscutible i de llibre, eh?
Penal.
Val, d'acord.
Penal.
Jo crec que Maxi el busca molt bé,
sí,
però jo em poso la pell de l'àrbitre i en directe m'ha semblat penal.
Sí, no, exacte. A mi, jo aquí crec que...
Sí.
Clar, evidentment.
I no toca pilotes, sí.
Com de Jong a Getafe, com de Jong a Getafe amb
gent. Sí, senyor.
És aquesta. I les mans de Ramos, algú li... És que són mascaríssims.
És el més clar de tots.
És que no hi ha discussió. Jo crec que no són voluntàries, però això ja no val.
El greu d'aquesta jugada és que Gil Manzano xiula mà del València.
Home, però perquè no ho veu bé, eh?
No la veu,
però
és possible
veure-lo. Sí, jo entenc que ell no la pugui veure, però el que no pot veure tampoc és la mà del València.
I l'assistent que està davant. I l'assistent que està davant.
Però vaja, sí.
Molt bé, escolteu, a Zidane estava més per parlar del partit del seu equip que no del partit de Gil Manzano i Iglesias Villanueva al Bar. La veritat és que el Madrid a la primera mitja hora, abans de l'empat, semblava que golejava, avui a Mestalla.
Ha jugado bien.
I el València semblava un equip candidat a baixar. Però amb l'1-1, que t'arriba d'un penal, d'una centrada, mans de Lucas Vázquez, i empata el partit, i aquí el Madrid, vaja, s'ha diluït.
S'ha desconnectat. Ara, et dic una cosa, amb aquest 4-1 el València és candidat a baixar, també. Tampoc ens equivoquem. És a dir, el València, és veritat que avui ha tirat amb molta empenta. Mestalla, que és un estadi, per exemple, el Ricard coneix molt, en públic és molt diferent, evidentment, que sense públic, que tira moltíssim el públic de Mestalla. Avui el València s'ha sobreposat molt bé, però és un equip que transmet molt poc,
Sí, jo crec que el Madrid és el Madrid que hem vist durant tota aquesta inici de temporada, que pot tenir fases bones, però que fa moltes concessions defensives, que accepta l'intercanvi de cops, i quan fas això hi ha un dia que llepes. Vull dir que fins ara li ha sortit molt bé, perquè jo crec que hi ha hagut molts partits on ha guanyat probablement a les àrees i no hem d'anar tan lluny. Podem anar al de l'Inter a Valdebebas, i que avui se li ha ajuntat tot, perquè és evident que és el Madrid qui connecta el partit al València. El Madrid i Gaià, que crec que ha fet un partidàs a la banda esquerra, sí. I que ha estat el gran recurs del València. Però vaja, en la línia que tenia el Madrid, i més enllà del resultat i els tres penals, que és el que fa que quedi més gros el 4-1, jo crec que és el Madrid que hem vist fins ara i que un dia li havia de sortir, creu.
El que passa és que ara al Madrid li venen 15 dies i més enllà que se centrin o no en el VAR, ja hem sentit que mateix Zidane ha estat autocrític i Zidane rebrà per l'alineació que ha fet.
Per Marcelo
fet descansar,
Isco, no?
Clar, ha fet Marcelo descansar Isco. Kroos, tenia ja les baixes afegides de Casemiro i de Hazard per positius de coronavirus i a sobre ha fet descansar homes com Mendy o com Kroos i ha fet jugar Marcelo, ha fet jugar... Isco, que s'ha de dir que sembla un exfutbolista pel camp, és a dir, amb el que ha estat aquest jugador, és increïble la fe que li continua tenint Zidane. Home, però que rebrà per aquest motiu, tot i que és la seva... D'aquesta manera també ha guanyat ell les lligues,
sí,
és a dir,
sí,
que
sí.
És el
Sonia,
seu
cuando,
estil.
Cuando Zidane hacía las rotaciones aquellas tan exageradas que le salían bien, eran un Madrid que tenía en el banquillo a gente como Gareth Bale, como James, como Mariano, que salía y rendía, como Lucas Vázquez, que no fallaba tanto como ahora, tenía un banquillazo el Real Madrid. Ahora Zidane está haciendo lo mismo, pero con jugadores que no son tan buenos y que algunos ya no están para la élite. Yo creo que Marcelo no está ni para Qatar. Y lo de Isco ya... Lo de Isco para mí es roza ya la...
Pero los primeros 10 minutos Isco no han estado del todo dolentes, ¿no?
Yo te digo que mañana sí, todos los palos van a ser para Marcelo y para Isco. Y, si no, el
y tío... para Zidane, y para Zidane, David, y para Zidane.
Para... Yo te digo una cosa, que calidad... no he visto el partido, para mí es incomprensible el resultado, ¿eh?
Él no es de 4-1 el partido, ¿eh?
Para mí,
no,
pero, el Valencia juega muy mal.
Digues, el València... Ah, que el València juga molt... Sí, però és que el València li ha posat el resultat.
Sí, sí.
Quan se li ha posat el joc, sí, li ha anat a favor.
Un gran resultat del València.
Sí, home. I gran personalitat de Carlos Soler, que pica el primer penal. Sí. Gran aturada de Courtois, li fan repetir i clava tres penals consecutius.
Ara, jo, tornant al València, això és evident, el de Carlos Soler, perquè un altre hagués agafat, hagués dit cua i hagués dit al Maxi Gómez que xuteja, per exemple. Però una de les grans coses que té el València és l'entrenador.
A veure quan
hi dura, perquè marxi ell.
A veure, que fa la pinta que no acaba la temporada. Sergi, ha acabat de parlar Zidane a la roda de premsa. Ha dit algun titular destacat?
No ha deixat grans titulars. Diu que no hi ha justificacions ni excuses a la derrota, que ha insistit que després del gol l'equip s'ha enfonsat, mal partit, mal dia per la mala sort dels tres penals, han de millorar en defensa, no creu que el València hagi estat tàcticament millor que el Madrid, i que ell és el màxim responsable de la derrota. Per cert, Courtois, en el flash interview, ha dit que té molts dubtes que el penal de Marcelo a Maxi sigui penal, que ell arriba primer al defensa brasileira a la pilota.
No la toca.
I que la, en el que deies tu, Xavi, que ell veu falta a prèvia en el segon penal.
Home, sí. Ho veu tot al seu favor. Va, jo tinc dubtes en aquesta jugada, però...
Deixa'm dir que els dos penals, que és veritat que són mala sort, no, o sigui, són dos regals. O sigui, tal com està, diríem que organitzat el futbol, els defenses cada cop més han de saber amagar les mans.
Sí, Lucas Vázquez no és lateral.
I clar, la de Lucas, que no és lateral, perquè ja fa uns dies que hi juga, i que a més és una pilota que ve de lluny, que té temps a, diríem que, a intervenir, i després la de Ramos, que sempre va amb les mans enrere a qualsevol xut i que va en aquella disputa movent el braç com un ventilador. Vull dir que són dues mans que jo crec que són errades dels defenses del Madrid, eh?
David, ja comença a sentir el soroll. Més cap a Zidane o més cap als àrbitres a Madrid? ¿Tú qué
no, Zidane era normal el discurso de no hablar de los árbitros porque siempre lo ha mantenido. Es verdad que Zidane alguna vez ha hablado, pero habla muy, muy poquito. Tampoco ha tenido mucho motivo, pero cuando lo ha tenido, generalmente no ha hablado, porque es evidente que en Madrid la historia funciona de manera diferente. En Madrid no hace falta que hable ni Butragueño, que lo más grave que dijo el año pasado fue caramba o caray. Y Zidane no se suele pronunciar, a Florentino lo escuchamos, con lo cual van a ser los altavoces extraoficiales del Madrid los que a partir de mañana van a hacer un ruido espectacular durante los próximos 15 días.
Clar, és que són dues setmanes sense lliga i això a tu et dona un terreny.
No, y me sorprende no escuchar, por ejemplo, hoy a Ramos, que ha sido un jugador que además ha dado los dos discursos.
Sí, es verdad, también
nos ayudan, a veces te dan o te quitan, o que no lloren, hoy a ver qué dice Sergio Ramos.
David, a Zidane no se li coneix cap crítica arbitral, oi?
Creo que ha tenido algún desliz, pero muy leve, ¿eh? Él siempre se ha mantenido al margen y siempre ha entendido que no iba a entrar en ese debate porque le perjudicaba a él, al equipo y a la plantilla. Él deja que sean otros los que hablen por él. Aquí en Madrid no hace falta que hable ni el capitán, aunque si tiene que hablar alguien, habla el capitán, pero no habla ni el presidente, ni el director deportivo, que no sabemos quién es, ni el propio entrenador, que en este caso es Zidane.
I atenció al calendari del Madrid, que en tornada a competició, veurem com està Benzema, perquè també ha acabat, sembla una punxada, té Villarreal a Villarreal, a l'Alavés a casa, i viatja a Sevilla, eh?
I la Champions
pel mig.
I la contra l'Inter.
Ojo, eh?
No ha de perdre a Milà contra l'Inter, perquè si no se li torna a complicar el
jugador. Yo es que por eso, Xavi, creo que este es el año del Atlético de Madrid. Yo es que al Madrid le veo rematadamente mal. No sé si tan mal como el Barça, pero al nivel del Barcelona. Y creo que como el Barça van a fallar mucho esta temporada. Yo tengo la sensación de que el Madrid que vimos en la etapa post-pandemia no lo vamos a ver ahora. En aquella etapa, aquellas jornadas, el Madrid, además de ser un equipo...
Era sólido.
Era defensivamente era sólido. El VAR o las jugadas, llamémoslas crisis, siempre caían de su lado. Bueno, pues ahora ni es tan solvente atrás, ni todas las jugadas grises caen de su lado.
Yo estoy hablando con David, que si Joao Félix aguanta, aquest pot ser un any de l'Atlètic també.
I tu també ho veus així o què?
Bueno, jo penso... És veritat que l'Atlètic de Madrid sembla que hagi donat un pas al front, que Joao Félix està destacant, que Suárez sembla que porti tota la vida jugant a l'Atlètic de Madrid. que el Xolo entén que amb l'arribada de Luis Suárez la cosa ha canviat, és cert, però bueno, jo tinc la sensació de que el Barça té moltes coses a dir en el campionat. Moltes coses a dir té el Barça.
Uri, tu veus l'Atlètic de Madrid candidat a la mateixa alçada?
Jo vaig comentar la setmana passada quan valoràvem les opcions del Barça de guanyar la Lliga, que jo crec que l'Atlètic té dos plusos afegits d'aquest any, que és l'arribada de Luis Suárez, que per mi té més gol que Álvaro Morata, que Diego Costa, que els últims davanters centrals que ha tingut.
I jo, Félix,
i el segon any de Joao Félix.
Sònia, com veus tu l'Atlètic de Madrid?
Sí, pinta de lliga de puntuació baixa i això sempre dona opcions aquí diríem estar en el segon esglaó i per davant del segon esglaó sempre hi ha l'Atlético, no? No m'acabo de refiar de tota manera d'aquest Atlético, que és cert que ara està amb un Joao Félix esplèndid, però jo no sé la regularitat d'aquest jugador si la pot mantenir tota la temporada. I si Joao Félix desapareix, tampoc... per mi, Luis Suárez no els hi ha donat aquest salt de qualitat tan bèstia com per que aspiren a la Lliga només per ell.
De moment, la Reial Societat és líder. Avui ha tornat a guanyar el Granada, aquest partit estrany, perquè el Granada tenia moltes baixes. Però la Reial és líder, jo crec que encara no la podem considerar candidata al nivell de l'Atlètic de Madrid. David Sánchez, moltes gràcies, bona nit.
Adéu.
Ara parlarem d'Ansu, que demà l'operen i estarà, diria que uns mesos sense poder jugar.
Els diumenges d'11 a 12 de la nit, a casa tinc formigues, al Club de la Mitjanit, vaig trobar-les un matí, a Catalunya Ràdio, sobre el marbre de la cuina.